107.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat. Informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Hereus del llegat dels monjos ermitans que vivien en comunitat. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana parlem amb Javier Bustamante, responsable de l'hostatgeria del monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Amb ell ens apropem a un monestir reial del segle XV que ofereix un àmbit de repòs religiós i cultural.
I recordeu que si voleu adquirir el nostre setmanari en paper, podeu fer-ho a la seu de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel i també a la llibreria Claret de Barcelona.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
L'Agència Estatal de Meteorologia alerta que aquest hivern s'acosten calor i falta de pluja.
El que per tu és canvi climàtic, per a altres, és fam. Més de 29 milions de persones pateixen fam per les crisis alimentàries provocades pel canvi climàtic. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Entra a mansunides.org i fes-te'n soci.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Laura Gomara, que ve a presentar-nos En la Sangre, una trepida novel·la negra narrada des de la mirada cínica d'algú que sap que ha de morir aviat. Laura Gomara, avui a Accent, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Tenim avui el gust de comptar amb gent jove, un jove valor, concretament la Laura Gomara. Ja ens ha guanyat alguns premis, és professora d'escriptura, és filòloga, i ens ha escrit una novel·la que jo la tildo de preciosa. A mi, almenys, m'ha agradat moltíssim. I com cada setmana, doncs, li farem les nostres preguntes de rigor. Per què comences amb males notícies a la novel·la?
Perquè realment la protagonista, l'Eva Valverde, té una malaltia crònica i sí, li acaben de dir que segurament no es curarà mai.
Vols regalar alguna cosa bonica, algú que compensi les males notícies?
Realment no, és una novel·la molt fosca, crec jo, on pràcticament és una novel·la de davallada. Tot el que passa és dolent. Bonica, bonica no és.
La teva protagonista és una dona molt perillosa, no?
Clarament sí, és una carterista, es dedica a robar carteres, a robar pisos, però realment a la novel·la es troben gent molt més perillosa que ella.
De totes maneres, ella agafa com a punt de feina Sarrià i diu això, que encara que treballis a Sarrià et sents com una minyona, no?
ella sent absolutament com una minyona, perquè té un gran problema amb la seva identitat, amb la seva classe social. Ella prové d'una classe mitjana, però vol ser una senyora de Sarrià.
No hi ha paraula més lletja que desmillorada, és així, això?
Per ella sí, perquè el seu físic és molt, molt important. L'Eva Valverde vesteix de Prada, fa tot tipus de tractament de bellesa, i el seu físic és molt, molt important.
Descrius molt bé els tatuatges.
Sí, bueno, realment, una cosa que em diuen els meus alumnes, que qualsevol persona menys de 30 anys aquí a Barcelona porta tatuatges, si no és estrany, per tant, sé una mica d'això.
També diu que li agradaria morir-se ràpid i sense donar-se en compte.
Això té relació amb la malaltia crònica, té hepatitis, per tant, és possible que estigui bastants anys molt fotuda abans de morir.
La teva protagonista és de Sants, del carrer Olzinelles. Després he vist que no, però la situes al carrer Olzinelles, no?
Sí, la situo allà perquè és a prop d'on visc jo i realment és una zona que coneixia. Després m'ho he inventat tot, per tant, sí, evidentment es veu després que no.
I per què roba la teva protagonista? Furta, més aviat, perquè ha tingut una bona educació i no li falta de res. Perquè és cleptòmana.
Sí, és cleptòmana, exactament, és cleptòmana, i això mai, ella no ho reconeixeria mai. Però vol tenir un nivell de vida que amb una feina honesta no podria tenir, robant, sí.
Tenia... era un estudiant model quan estudiava, no?
Era, clarament sí, era molt bon estudiant, perquè realment l'Eva Valverde és una dona molt intel·ligent, però aplica la seva intel·ligència cap al crim.
Després m'he fixat que és diabètica i no sabia que hi havia bolígrafos per punxar-se la insulina, aquesta senyora.
No és diabètica, té hepatitis C, però sí que es parla en algun moment de la diabetes. No.
Ella es punxa insulina, ho dius tu?
No, es punxa interferon, que és un del part del tractament per la hepatitis.
Bueno, jo ja, això ja tant no ho sé, perquè no, gràcies a Déu, estic...
Sí, em vaig comentar bastant i estic contenta.
Diu, sembla una vella amb tanta pastilla. Jo me'n prenc 4, tu, de pastilles, i de vell no m'hi sento.
Ja té 30 anys, 33.
Dic que si em tiro al metro o d'un pont, per què té aquest dilema de voler-se suïcidar?
Perquè no vol viure amb la malaltia i no vol viure... És una persona molt frustrada, en realitat. Vol tenir una vida molt fantàstica, que només té al seu cap, i si no l'aconsegueix, aquesta frustració potser l'acaba portant al suïcidi, però bueno...
Roba de massa poligonera, que vivia en un polígon industrial, aquesta, o què?
No.
Al final és moltíssim, eh?
No. Però, i realment, és una persona molt snob, i la gent que vesteix no com ella, per ella és terrible, és poligonera.
Joan Valverde, fa hores quan li demanen... Ara ja no se sent que busquin gent per fer hores. Jo me'n recordo quan era jovenet que buscaven gent per fer hores.
Ara simplement estava dient que és una persona que la feina se'l para. Joan Valverde és el pare de l'Eva Valverde, és funcionari, i la seva feina ella ho fa bé, està bé, i és un home molt normal.
El nostre esforç serà compensat, però aquesta gent no sap que les empreses no tenen memòria. Són bastant innocents, segons quines coses, no?
Precisament això és el que es queixa. En aquesta escena, concretament, l'Eva està sentint al metro parlar a unes noies que sí, que pensen que el seu esforç serà compensat. I ja diu que no, que les empreses no tenen memòria, exactament.
La dona que camina al meu costat pot ser la meva mare. Per què fa aquesta apreciació?
No me'n recordo, aquesta frase.
No te'n recordes? Bueno, és igual. Treus la competència entre delinqüents, amb zones d'actuació, que es trepitgen els uns als altres, sembla ser. Aquí treballo jo i allà treballes tu, no?
Exactament. El que li passa a l'Eva Valverde és que ja roba carteres, però ja és freelance. Una freelance, carterista freelance, no? I les màfies de la zona no els fa cap gràcia. Això fa que la novel·la vagi cap a terrenys bastant foscos.
Passo dels 30 i sóc la millor amb tot aquest rotllo. O sigui, devia tenir uns dits per robar carteres, perquè...
Sí.
I veig que també treus una telesèrie. Per què poses una telesèrie?
Una telesèrie?
Sí, a la Plana 121, dius.
Ai, hauríem de consultar una telesèrie. Bueno. Realment, és que realment aquesta novel·la la vaig acabar a l'agost, fa 2 anys, i l'he revisat, però poquet.
Sin quitarse la biligro, Vladimir se acoda en la barra i vuelve a fijar la vista en la telesèrie.
És per humanitzar un personatge que potser semblava una mica dur, o així l'actor pot pensar, mira, és una persona normal que veu sèries.
Noche de chicas de 50 años largos. Seria de senyores, no, ja, de 50 anys.
Sí, però és cert que moltes senyores de 50 anys llargs, que és la ma mare, diuen, somos las chicas.
Sí.
I a mi això, no sé, em sembla una mica estrany.
no deixar estudiar amb un criu, perquè l'escola queda lluny de casa, jo ho he vist. A mi, tu ho expliques a la novel·la, però jo ho he vist. Gent, no, perquè és que no reúne condicions, perquè no d'allò, és perquè no la puc anar a buscar. O sigui, la criatura quedar-se sense estudis.
Que s'estudia, sí, sí,
jo
això li passa a la Cristina. Això a mon pare li va passar també. També són detalls, totes les novel·les són detalls una mica acabats de la vida, no?
A tota la sala de Marina hi ha un lloc de concerts. Bueno, hi ha l'auditori.
L'auditori, també moltes sales així hi ha grans de concerts de metal i coses d'aquestes.
Aquí dius... La situació sembla una partida de Cluedo. Quin és el Cluedo, aquest joc? No el conec.
Doncs és un joc de taula en el que hi ha un assassinat i tu has de descobrir qui ha estat, on ha estat i amb quina arma ha estat.
O sigui, no són cartes.
No, són fitxes. Així una mica més com l'auca o així.
Em pregunto també si tot el món serà tan cuidadós amb el que recicla, perquè sembla que recicla molt, no?, el teu personatge...
Li fan reciclar la feina, és una miqueta de crítica perquè ella entra amb un currículum fals però impressionant, no?, de becària, i malgrat el seu currículum impressionant, li fan reciclar el paper i separar-lo de les grapes.
Ja, yeah. Perquè dius, un màster que no tinc i 4 anys de falsa experiència. Exactament. Vaya forma d'omplir un currículum vitae, tu.
Ah, doncs ha de robar, ha de robar. És una prioritat.
La companyia de telèfons em va bloquejar per acusadora.
És una comparació així bastant... Però crec que no et poden bloquejar si la persona no vol que et bloquegin, no?
Home, penso que no. Col·lecció de caganers, sobretot polítics, del meu pare. Hi ha molta gent ara que últimament col·lecciona caganers. Jo vaig conèixer, em sembla que el primer que els col·leccionava, que era un catedràtic meu.
Sí, moltíssima gent, meu pare. Molta gent col·lecciona caganers, és una tradició. Cada any has de comprar un caganer. Són detalls perquè la gent senti que és real la novel·la, que podrien ser la seva família, persones que coneixen.
Tens una fixació pel Porsche amarillo. Hi havia una pel·lícula que es deia el Rolls Royce amarillo. Ho has tret d'aquí, això?
No, ho he tret d'aquí. Ho he tret perquè em sembla un cotxe que és bastant hortera. Per tant, volia que fos una cosa que cridés molt l'atenció. I realment ho fa. És una pista.
També treus una moto aparcada davant de l'església ortodoxa. A Barcelona n'hi ha una. Allà al carrer Avinguda, em sembla que és Aragó amb... Ara com Montaner n'hi ha una.
Sí, n'hi ha unes quantes. Les vaig buscar precisament per documentar-me i realment va sorprendre la quantitat d'esglésies ortodoxes que hi havia. I bueno, té relació això amb la trama més de la màfia, no?, de la novel·la.
Ja. Yeah. Qualsevol cosa que no fossin musclos, que són que és el menjar dels pobres, home. El musclo menjar dels pobres, encara que sigui del menjar, és un dels peixos, per dir-ho d'alguna manera, que alimenta més.
És boníssim, però ja sabem que l'Eva és un snob i ho és fins a les últimes conseqüències.
El teu protagonista de l'est és romanès. Es creuen els amos i senyors de la Costa Brava, aquesta gent, perquè ho robaven tot.
Bueno, realment és d'origen rus, però sí que hi ha qüestions amb els romanesos perquè són la competència de l'Eva. Com que són la competència de l'Eva, són les persones que la persegueixen precisament perquè no accepten que ella robi a la seva zona. Però la seva parella, podríem dir, el seu ex, que després continua sent ex, és català, absolutament, però és d'origen rus. I aquí tenim tota la trama de màfia.
Li agarra la nuca con la mano. Tens tixos americans, això d'agarrar. És un americà.
És com més violent, agarrar que coger. Sí.
Jo a la comissaria de les Corts la visito amb certa freqüència. Veig que tu també els hi fas un homenatge, a part que l'edifici és grandiós, no?
És perquè passo per davant amb la moto, però jo no he entrat mai, t'ho dic, no he entrat mai. No.
Pizza de verdures. No la conec, la pizza de verdures. Això és un inventeu, no?
És un altre punt snob de l'Eva, no? Evidentment, si aquesta senyora tan com és ella, tan primirada, ha de menjar una pizza, ha de ser de verdures, no pot ser amb pinya.
Quedar al bar de l'Hotel Majestic, això està molt de moda, tu. A mi m'hi han citat diverses vegades.
Volia fer un contrast molt fort entre quan ella queda amb la família o amb el seu ambient més natural, amb tota la gent... d'aquesta vida de postureo que té. Queden els hotels per això.
També veig que tens un guinyo pel cine italià, una clicada d'ull, que se'n diu.
Sí, realment hi ha moltes coses de cinema aquí. A mi m'interessa molt el cinema.
I després aquí dius una cosa bastant frapant. Dius, els nens són petits esclaus, els que se'ls hi crida, se'ls tracta com a imbècils, se'ls imposa, se'ls hi pega, se'ls hi ordena i ja està, però... on viu la teva parenta, tu, perquè fer tot això amb les criatures em sembla que està passat de moda, no?
Totalment, però això és el que pensa l'Eva. L'Eva és una persona molt enfadada i està pensant en la seva infantesa.
Mossegar la pastilla de les gafes ho fan totes les criatures. Jo ho sé, almenys pels meus.
Era una manera de fer que ella realment estigués nerviosa. Estem al final de la novel·la, ja pensa que l'enxamparan. La tuia sabrà si després l'enxampen o no. I sí, es comença a mossegar la pastilla de les gafes, però pensa que són unes gafes que potser costen 2.000 euros.
2.000 euros, unes ulleres de 2.000...
Sí, unes ulleres de sol de 2.000 euros. Ella porta bosses de 6.000 euros, porta... És molt bèstia aquest nivell. La gent em preguntava si això era possible, quan van començar a llegir, si m'havia documentat molt i si realment m'ho estava inventant. I no, són les xifres reals de quant costa aquesta roba.
Sí. Aviam, jo he vist ulleres que són molt cares, realment, perquè en feien unes que portaven brillants i monturador i d'allò. Però, clar, 2.000 euros, tu, són 320.000 peles de les antigues.
I, a més, segurament no tenen or, no tenen brillants, no tenen res, simplement estàs pagant la marca.
Pagues la marca,
evidentment.
Com els bolsos d'Euterque, els bolsos de Christian Dior, que poden ser així de petits i lletjos, però que valen un dineral.
Sí, a més, no, això no costa fer-los ni de bon tros, però costen potser 8.000 euros, i ella en porta bastants d'aquests. És el que ella vol fer.
Funciono, quasi es pot dir que visco per inèrcia. Això, psicològicament, què vol dir?
Vol dir que el personatge de l'Eva té una relació bastant dolenta amb la seva mare. I durant tota la novel·la ella reflexiona sobre com ha estat això. Ella, tot el que ella ha fet ha estat com a reacció cap a la seva mare. A la seva mare no li agradava la moda, ella s'obsessiona amb la moda. A la seva mare no li agradava que ella estudiés algunes coses, ella les va estudiar. Per tant, ella ha viscut per inèrcia tota la seva vida en contra de la mare. I, finalment, potser la novel·la s'adona que això ha estat un error.
Veig que també poses un virus. T'has adelantat a lo del coronavirus. Tu ja veies venir alguna cosa o què?
Home, en absolut, ha estat molt sorpresa per tothom. Ella, els que tenen una malaltia crònica, tant ell com ella, però jo em pregunto quantes novel·les i quants diaris i quant material l'any vinent es publicarà sobre el coronavirus, perquè segur que tothom està escrivint sobre això.
També treus drogues, també treus el sòrdid món de les drogues. Explica'ns-ho, això.
Realment, tots dos, els protagonistes, consumeixen drogues i volia plantejar-ho perquè quan llegeixes molt, per documentar-me sobre tot això, he trobat que estan molt normalitzades en cert sector de la població. I a mi m'ha sobtat, perquè no és una cosa que jo mai m'hagi fet, però volien veure que es pogués veure com persones que potser tu pensaves que mai han consumit drogues, es consumeixen habitualment.
Fas un homenatge també, tornant a les preguntes d'abans, fas un homenatge a les noies grans. Això m'has dit que ho feies per la teva mare, però és que avui en dia es veuen senyores de 50 anys i no diries que els tenen, no? Suposo que deus anar per aquí, tu.
Realment el que volia dir és que cadascú pot dir-se una mica com vulgui. A mi no m'agradaria que em diguessin que sóc una noia, perquè jo ho considero una dona, però jo entenc per què ma mare no vol que la considerin una senyora i prefereix que li digui encara que és una noia, o ja diu que són noies, no? I em sembla bé, crec que cadascú pot escollir.
I per anar acabant, per què tornem... Això t'ha sortit també alguna altra vegada en la novel·la. Demanes la mort ràpida, no, tu?
Jo no, però el personatge sí. És un personatge molt cínic. Però aquesta... Per això vaig fer una primera persona. Perquè vaig començar a escriure la novel·la en tercera persona i veia que des de fora el lector mai no veuria de veritat com és l'Eva Valverde. Vaig haver de reescriure, de tornar enrere i escriure en primera persona el que ja sent, el que ja pensa en directe, no? Perquè més estan present. I tota aquesta capa de cinisme de morir, prefereixo estar morta, el que està passant, això, tal i qual, es va trencant al llarg de la novel·la.
Bueno, pues molt bé, fins aquí. És una novel·la molt ben feta, que jo dic de joves valors, molt ben treballada, molt ben explicada, la pot llegir tothom, és fantàstica, té una prosa estupenda, i us recomano que llegiu En la sangre, de Laura Gomara, d'Edicions Roca. És fantàstic.
Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Thank you.